a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
La situació sanitària que torna a empitjorar, això diuen les dades, més ingressats, més pacients, més contagis. En fet, un fet que també que estem vivint al carrer i que segur que també s'estan vivint als hospitals aquí del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf, que engloba, com saben, l'Hospital de Sant Camil, del que avui en volem parlar i ho volem fer amb el gerent del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf, el doctor Josep Lluís Ibáñez. Molt bon dia.
Bon dia.
Doctor, la cosa no està anant gaire bé. Sembla que hem tornat a... Semblava que havíem vist la llum, que començàvem a sentir que tot tornava a, com abans, no? Aquesta normalitat tan desitjada, però les darreres setmanes i sobretot els darrers dies estem veient com les dades han repuntat. Jo no sé, entenc que estem escoltant i sentim, rebem les dades també del Consorci. Com està, com estan els hospitals de la comarca i com estan en concret Sant Camil?
En els hospitals de la comarca, en aquest moment tenim, aquest matí m'han enviat a l'estat, teníem 25 entre el Penedès i Garraf, entre el que era l'Hospital de Vilafranca i els Sant Camil, dels quals 20 eren a Camils. Tenim 5 en la UCI, hem tornat. Clar, això és preocupant, perquè nosaltres estem parlant, és veritat que s'havia acabat, semblava, no s'havia acabat, semblava que havia baixat el Covid, però a nosaltres ens venia ara una altra pandèmia, que dic entre cometes, que és la pandèmia de recobrar l'activitat. És a dir, no oblidem que tenim molta gent en aquest moment. No és que estigui desatesa, perquè nosaltres hem fet una activitat al voltant del 90% de l'activitat normal en un any, aquest any 2021. És a dir, hem aprofitat per entre onada i onada fer activitat, perquè tenim una obligació, que és intentar servir, intentar donar assistència a tota aquesta gent que porta 2 anys esperant. Uh-huh. És que, vulguis que no, un dels problemes que té la sanitat és que en el Covid a vegades s'han tancat portes. A veure, no per les malalties més greus com els càncers i malalties greus, però sí molta persona hipertensa, moltes persones que estan pendent d'una operació de pròtesis, molta persona, això s'ha enrederit. Ja tenien problemes anteriorment, però és que ara això s'ha multiplicat. I estàvem pendents d'aquesta recuperació de l'activitat que anava molt bé aquest any per acabar més del 90% de l'activitat i l'any que ve intentar fer tota aquella que teníem pendenta, i no s'ha vingut la sexta onada, i no s'ha vingut sense avisar, sense que ningú pensés que podria passar, perquè tenien una població, un percentatge de població vacunada molt alt.
Clar, és a dir, és curiós, no? Sentíem que, com que teníem un percentatge de població vacunat força elevat, si més no comparat amb la resta de països d'Europa, per exemple, els nostres veïns europeus, sentíem que això ens protegiria més davant d'aquesta possible sisena onada, que finalment està sent una realitat. Clar, aquests 20 pacients de Covid a Camils, 5 a la UCI, una UCI que d'entrada, si jo no tinc mal entès, la capacitat de la UCI normal, quotidiana, són 7 places, tot i que l'heu doblat precisament per causes de la Covid, però d'entrada, per tant, estaria la UCI gairebé a la seva capacitat en situació normal, de normalitat.
Sí. Nosaltres teníem una UCI petita abans del Covid, de 7, que era petita per una comarca, per dues comarques de 260.000 habitants. Hem de dir les coses pel seu nom. Ens ha agafat el sistema sanitari públic, ens ha agafat baixos de defenses. I no és d'un dia per un altre. S'ha baixat baixos de defenses des de les retallades del 2009 del 2010. Alemanya és un país que té un número de llits de crítics que és el triple del que tenim aquí. Les coses com siguin, vull dir. I sí que és veritat que en aquest moment no es van adaptar i van fer verdaders esforços, i això sempre que puc ho poso en valor. Era el Penedès Garraf, com tal, com a territori, en la primera onada Covid i fins a la cinquena onada, ha donat sortida a tots els casos Covid de les dues comarques. D'acord? No hem necessitat enviar gent a Belvitge, d'altres coses, perquè també estava molt malament per enviar-ho, ni hem necessitat enviar gent, més al contrari, hem agafat gent d'Igualada, gent de Martorell i gent de Viladecans. Vull dir, això s'ha de posar en valor, perquè moltes vegades no posem en valor el que tenim. I els 3 hospitals del Consorci se lo van muntar, sobretot els seus professionals, van fer un esforç.
Clar.
Per no deixar ningú al carrer.
Anàvem aquí, i això ha estat gràcies a què? O a qui?
A tots.
De fet, la capacitat de no haver de la no necessitat d'haver de derivar cap malalt del territori a un altre hospital, de poder-lo atendre aquí, ha estat gràcies a què? O aquí?
Ha estat gràcies a tots els professionals i al seu compromès des de primer a l'últim. Des de la direcció mèdica o d'infermeria fins la persona, la dona de la neteja, que entrava a la UCI coberta en epis com ho podia, ¿vale? Perquè també és on de dir que en aquest moment va fallar tot. Eh? L'únic que no va fallar van ser les estructures com les nostres, que eren estructures potents, en serveis de prevenció laboral potents, en caps de servei d'infecciosos, en metges, en professionals compromesos. Clar, això s'aguanta uns mesos. Ve la primera onada, la segona, la tercera, la quarta, la cinquena en el mes de juliol i agost.
I ara,
I ara ve la sisena. I a sobre tenim que recuperar l'activitat. Estem cansats.
Clar, de fet, fa una setmana, dues setmanes, vam assistir a una roda de premsa del comitè d'empresa dels treballadors de Sant Camil, on precisament el que d'alguna manera anunciaven o comunicaven és això, que estan al límit, que se senten al límit de les seves forces, que ho han donat tot, que d'alguna manera senten que la seva vocació ha arribat també com al punt límit, al punt crític, i demanen més personal, més mans, és el que demanen. Jo no sé fins a quin punt aquest hospital, i de fet la sanitat en general, està capacitada per dotar de més mans, en aquest cas, a aquests treballadors, a aquest hospital de Sant Camil, perquè entenc que les dues parts estan d'acord en que esteu al límit, que estan al límit, que estem molt cansats.
Sí, estem cansats, però mai al límit. Sempre podem, és a dir, no podem donar a la població la idea de que les deixarem, mai ho farem. Uh-huh. Vale? D'acord, això no passarà mai. Però sí que estem cansats i estem enfadats, entre altres coses. Quan algú diu que demanem més mans, jo també. Jo també em sumo a la demanda. I, de fet, sempre que podem, i ara intentarem, és demanar... Mira, nosaltres en aquest any 2021, i això són números, tenim un 12% més de hores de metges i d'infermeria que en el 2019. Hem incrementat la despesa en un 12%.
Però s'ha incrementat el personal o són hores del mateix personal?
En alguns casos ha sigut personal, sobretot en metges, i en altres casos ha sigut en personal i en hores extres del personal que tenia. Uh-huh. ¿Vale? Perquè, clar, el que no podem és deixar de donar aquesta prestació. Aquí ha hagut una tormenta perfecta, i això es té que dir molt clarament. Venien d'una època en què havia unes retallades, d'una època...
Sí, unes retallades que ja venen de fa 10 anys, sí, aquestes retallades en sanitat.
I que les retallades, nosaltres, en personal, no hem recuperat les hores treballades del 2010 que es van retallar fins ben bé el 2019 i encara en algunes coses. És a dir, tots aquests anys, i ben bé, el que ha canviat, clar és l'activitat, és l'assistència, la població que és més envellida i més complexa, tot això. I bé, el 2009 que comencem, ho intentem començar a fer inversions i a començar d'això i no es ve aquest el Covid. El Covid el que sí no s'ha donat és capacitat de diners per contratar gent pel Covid, i és el que és. Uh-huh. Però la dubte és què passarà després del Covid. En Andalusia han descontractat no sé quantes infermeres. Aquí nosaltres no hem fet això, d'acord? Però jo sempre tinc el dubte què passa en el 22, què passa en el 23. Uh-huh. Vale? I això és perillós perquè la sanitat pública, en el fons, necessita aquests fons Covid que es van posar en el 2020.
Clar, però fins a quin punt es pot exprimar a tot el conjunt de sanitaris que treballeu en aquest cas, i parlem de Sant Camil perquè és el nostre hospital, però entenc que això també es podria traslladar a altres centres, però fins a quin punt la sanitat, el govern pot exprimar aquests treballadors tirant doncs, en molts casos doncs, això, d'aquesta responsabilitat, d'aquesta vocació, no? Doncs, d'aquesta d'alguna manera professionalitat davant dels pacients, davant de la gent que doncs, fa que malgrat sigui la seva hora, malgrat portin acumulades no sé quantes hores de més, estan allà, si han d'atendre personal, doncs s'hi queden, etcètera, etcètera, no? Tots aquests esforços. Fins a quin punt es pot exprimar més això?
Pues te lo diré en el futur. Jo crec que no es té que exprimar la gent, però tenim un dèficit important de personal, de professionals. Un dèficit, mira, l'altre dia em preguntava, i no diré qui, em preguntava un polític si posant 400 milions d'euros damunt de la taula, per posar un exemple, podien tindre les infermeres que ens fan falta en els hospitals o en la primària. I jo vaig dir que no. Jo vaig dir que això hauria d'haver posat damunt de la taula fa 5-6 anys. Perquè formar una infermera són 4 anys. I si la formes i després no donen les condicions de treball, se'n va. Se'n va a França, se'n va a Alemanya, se'n va a Anglaterra.
Què és el que passa, no?
Bueno, això ha passat més. Ara no passa tant, eh? Però això ha passat sobretot en aquells anys durs de les retallades,
sí.
Perquè no es contractaven les infermeres. Nosaltres portem... clar, nosaltres som un consorci públic i nosaltres portem des del 2010 o 2011, no me recordo l'any, en què la llei de pressupostos de l'Estat no va permetre que nosaltres fessin convocatòries públiques. Hem fet la primera convocatòria pública l'any 2020 i ara en el 21 d'infermeria. I ara, en l'any que ve, farem, però perquè no ho permet la llei. És que les coses tenen que posar damunt del seu. És com a ajuntament. Si no et permet la llei convocar places, no pots convocar places. Aleshores, què tenim? Tenim un alt índex de temporalitat. Ni més ni menys que altres, i en alguns casos inclús menys que altres institucions. Juntes això, juntes la falta d'infermeria, juntes que arreglar tot això s'arreglarà en els propers anys, doncs tenim un problema, però sobretot el que no pot ser és deixar d'atendre la gent.
Mm-hmm. Clar, de moment ningú ha parlat de deixar d'atendre ni tan sols el propi comitè d'empresa,
en cap cas ho
van dir, però en tot cas entenc que si des de la gestió del propi hospital s'accepta que tenim un dèficit de personal, jo no sé si es posen mesures al respecte, és a dir, si alhora entenc que es treballen ara pressupostos 2022 o de futur, si com es posen mesures al respecte?
A veure, tenim un dèficit de personal a nivell general. Jo no estic dient que totes bandes. En algunes coses tenim un dèficit i això ens obliga, per exemple, quan hi ha una onada de Covid, que no és en condicions normals, a desprogramar quiròfanos, que és el que hem fet en algunes de les onades, perquè personal d'infermeria qualificat per estar en la UCI i en quiròfano, que sol ser el mateix personal d'infermeria, o una cosa o una altra, perquè clar... Què ha passat en tot això del Covid? Que no s'ha fet posar reforços en determinats llocs i no posar tantos en determinats altres, d'acord? I això no s'ha fet desmuntar part de la programació que tenien. Per exemple, el proper any pues, farem una oferta pública d'empleo de no sé quantes places, les que em permeti la llei, i l'altra farem, però tot això se nos ha adelantat. Se nos ha adelantat i no s'ha deixat des de... la pregunta és si nosaltres què farem, pues bueno, ara ens mirarem a veure les ràtios de personal, que són molt similars al resta d'hospitals. Això no significa que les ràtios que tenen nosaltres i altres hospitals com nosaltres són els adequats o no. Això, en tot cas, serà en funció de dues coses. Dels pressupostos que paguen per tindre més personal, que això és molt important.
Clar,
és que ens oblidem d'una cosa fundamental.
No, que tot parteix de pressupostos de la Generalitat, obvi.
No, de la Generalitat i de l'Estat
i del
que
sí,
diu
sí,
la societat al final que vol invertir en sanitat. Perquè no podem tornar a l'any 19, eh? No podem tornar a l'any 18.
Clar, i fins a quin punt els propis hospitals poden apretar perquè aquests pressupostos d'alguna manera augmentin aquesta partida sanitària perquè la necessiten. I d'aquí això una mica va lligat a fins a quin punt als professionals se'ls pot apretar més, que arriba un moment en què quan estan dient que estan cansats, que estan amb hores de més, que estan... perquè la Covid també us ha fet doblar, no? És a dir, que els torns s'augmentessin, no? En comptes de ser torns de 7-8 hores, doncs passessin a ser torns de 12 hores,
amb el
que això implica. Clar, fins a quin punt, és a dir, des dels hospitals i des dels professionals del sector, es pot apretar a les administracions, en aquest cas entenc que des de la gestió, no?
Bueno, apretem tot el que podem, per demanar que no quedi, i de fet nosaltres inclús, ja t'he dit, hem contractat, la sort que hem tingut en l'any 2021 és que el tema econòmic no ha estat un problema, hem gastat el que ha fet falta, el que hem tingut és problemes per cobrir personal, però no tot el personal, per exemple, infermeria sí, per exemple, pues, auxiliars d'infermeria no tant, perquè hi ha hagut personal, en determinades especialitats mèdiques que no han pogut actuar durant la Covid, o no han, com, pues, la veritat és que no saps. En aquest moment nosaltres tenim, fa 3 anys teníem problemes amb els metges, ens faltaven metges, eren atraïts per Barcelona ciutat. Ara no tenim problemes, els metges tenim quasi totes les especialitats ben cobertes. El que tenim problemes és en infermeria qualificada, perquè a més hi ha una gran competència entre les distintes administracions. Per exemple, si ara ve una convocatòria per tot el tema de vacunació i d'anar a les residències, l'atenció primària ha tirat d'infermeria. d'infermeria que no tenia, però que no existia en el sistema. Uh-huh. Aleshores, hi ha una tirada, sobretot d'hospitals i de residències. És a dir, si nosaltres tenim un problema, el que és l'àmbit sociosanitari i residencial, encara ho té molt més greu que nosaltres, d'acord? Jo crec que això, clar, això no s'ha vingut, es té que planificar, té que ser el sistema sanitari, quan dic el sistema sanitari, diu el departament i dic tots, posar damunt de la taula com solucionarem el tema de l'infermeria, això no és d'un dia per a un altre, es té que solucionar el tema dels ràtios, és veritat. Nosaltres farem el que puguem ara, en les properes setmanes, de cara a l'any que ve, l'any pressupostari, uh-huh. Això ja ho hem
que les ràtios, bàsicament, per aquí que no entengui, entenc que implica ampliar personal, no?
Implica ampliar personal en alguns llocs, d'acord? Que no en tots, en alguns llocs, i en determinats moments. Això és important, també, d'acord? No és el mateix tindre una planta al 50%, com ho tenia fa uns anys, que tindre-la al 80% o al 90%. Això és la necessitat de personal.
Que és com diferent. Està ara, no?
Bueno, sí, està al 80, al 90 i ja, I no, te dic, i ja no te dic com ha estat en alguna onada Covid. Uh-huh. Però clar, en aquest moment la nostra obligació era no deixar d'atendre ningú i això és molt important dir-ho. A veure, malgrat tots els problemes que puguin sortir i han sortit, no oblidem que tots estem tots en el mateix vaixell. I aquí tothom ha tirat del carro, des de la persona que té que encargar-se de buscar mascaretes on no havia o ventiladors on no havia, hem tingut que anar a Alemanya buscant ventiladors, ja només te dic això, hasta la senyora neteja i tots. Aquí tothom està arrimant, sí, està arrimant l'ombro sobre aquest tema. Jo crec i espero i confio, que grans parts dels problemes que hi ha, ara podem posar nosaltres solucions parcials en territoris, en hospitals, uh-huh. On sigui, s'abordin de manera integrada. Es parli de què fa falta en la primària, què fa falta en salut mental, què fa falta en hospitals comarcals com el nostre, es facin les inversions que cal i que no s'han fet en 10 anys.
Arribarà això? Perquè, clar, venim d'un moment en què la gent sortia a les 8, no?, a aplaudir, a parlar d'herois, no?
Sí,
que entenc que segurament com a sanitaris ho agraïeu, però imagino que arribat a aquest punt, després de tant de temps i de tant desgast, arriba un moment que ara ja no són aplaudiments, ara és això, ara el que volem és més recursos i millorar les nostres condicions laborals.
I els pacients, la ciutadania, ja no està aplaudint, està enfadada. Està enfadada en nosaltres, ¿vale? I moltes vegades els professionals d'alguna manera suporten aquest enfado, d'acord? Per què? Perquè ja la gent no pot anar fàcilment al centre d'atenció primària, ara ja s'havia recuperat una mica i torna a estar, no té llistes d'esperes, quan vas a l'hospital no et deixen entrar, fins ara que s'ha obert, fa poc van obrir l'hospital una altra vegada, fa un mes van obrir i ara ja tenim ordres de tornar a tancar-ho, en part, per al tema del Covid, clar. Uh-huh. La gent comença a estar farta també. De fet, això es demostra perquè un percentatge de la població s'ha fet de mútues. És a dir, a Catalunya estem en el percentatge més alt de tota la història. Per què? Perquè la gent està també cansada, perquè la gent... Aleshores, esperem que el Covid no es faci pensar a tots quin sistema sanitari volem i quins recursos els volem posar perquè sigui així. Uh-huh. I que no ens agafi una altra vegada com ens va agafar en el 2020 que venien de tot això. I aquí vinc al tema de les inversions. Home, que necessitem estructures al dia en Camils, en Sant Antoni i en Vilafranca, això ja fa temps que es diu, eh?
Anys.
Anys que es diu, eh? Però això no és una responsabilitat només del gerent o dels professionals de Sant Camil, eh? Vale? Vull dir, aquí tothom té que arrimar l'ombro perquè això sigui una realitat. Nosaltres hem presentat ara, i jo crec que hem presentat al Departament de Salut, un projecte de remodelació i ampliació de Camils, Sant Antoni i Vilafranca. Al voltant entre 60 milions d'euros, vale? En què el que suposarà una ampliació de llits, una ampliació d'urgències, una ampliació de consultes externes, d'hospital de dia, en Camils, molt important, quasi serà uns 8.000, 9.000 metres quadrats més i altres tantos de reforma.
Estem parlant d'ampliar el propi edifici, eh? És a dir,
sí,
estem
pensant sí, el propi edifici. Aquesta és la proposta nostra. Ja sé que hi ha una altra proposta, que ja fer un edifici nou.
Ho pregunto perquè altres anys, en altres èpoques, s'havia parlat que si fer un hospital nou, etc.
Si a mi em pregunten, que sigui nou, que sigui l'ampliació...
Tant se val, no?
Com si volen fer dos. El que no podem és passar 10 anys més esperant un hospital nou. Aleshores, nosaltres hem posat damunt de la taula les necessitats que tenim ja. Ara hem fet una reforma a urgències.
Sí.
Ha quedat bé, per cert, que s'està acabant, encara no està. Ha quedat bé, però d'ampliació d'espai no hem tingut més impressió. El que hem fet és organitzar-nos millor i, sobretot, ser més amè i més facilitador per la tasca. Però això no evita, que necessitem més espai.
Uh-huh. Aquest projecte de remodelació d'aquests 60 milions d'euros que ara comentaves, no sé si deies ara, no podem seguir 10 anys més sense això. No sé si hi ha una data límit.
Clar, bueno, no sé, el límit no és la data de 10 anys més, el límit ja el tenim ara en algunes
tard.
Coses.
Hauríem de dir que anem tard.
A mi quan em diuen, escolta, en el Covid heu col·lapsat, dic no, però hem estat molt similar al que ens passa molt, en molts hiverns. Nosaltres en hivern, escolta, arriba la grip i tenim urgències i ens podem trobar al matí un dilluns amb 17, 18, 19 pacients per col·locar en llits. ¿Vale? Que no tenien el cap de setmana. Aleshores, es donen altes i es col·loquen. I això no és un dia, és un dia i un altre, i un altre, i un altre. És a dir, nosaltres sabem el que és treballar al límit, d'acord? Com a institució. Home, dius, faria falta més llits? Sí, ja l'hem posat en el pla, necessitem 30 llits més, o els que facin falta, necessitem... Ara acaben urgències, l'any que ve, el 2022, començarem la reforma del quiròfano. Dels quiròfanos. Sant Camil té 3 quiròfans, només. Vilafranca, que és un hospital més petit, té 6. És a dir, quan es va fer Sant Camil estava bé, en l'any 75. Ara iniciem la reforma amb 2 quiròfanos més. Trigarem les obres, estaran entre el 2022 i acabarem en el 2023. Vale? I quan acabi tindrem 2 quiròfanos més i una àrea de reanimació com Déu mana. Vale? Clar, i això treballant. D'acord?
Clar, i entenc que tot això són pedaços que d'alguna manera es van posant per d'alguna manera millorar doncs, el servei assistencial i les condicions laborals dels treballadors, però que al final tot passa per aconseguir aquest gran projecte de reforma que entenc que és necessari i el que entenc que s'hauria d'acompanyar també de més personal, perquè si s'amplia el projecte, s'amplia la gent, òbviament ha de venir més personal.
Totalment d'acord amb tu, i espero que sí sigui. Vale? De fet, a veure, tenim que dir una cosa i que dic clar. Nosaltres en l'any pressupost del 2022 tenim quasi 100 milions d'euros més de personal que en el 2019. Hem posat més personal, hem posat més metges, més infermeria i a més hem reforçat determinades àrees i de més. És a dir, s'ha fet. Nosaltres, en la relació de llocs de treball que intentarem aprovar ara, pues hi ha com 90 places més que hi havia en el 2019. Uh-huh. Vale? Són suficients o no? Tot dependerà de l'activitat i de la pressió que tinguem en el 2022, en el 2023. Continuo dient, nosaltres som una administració pública, no ens podem inventar les coses. Tenim unes normes rígides sobre com podem fer, qual és la tassa de reposició. És a dir, nosaltres per treure places a convocatòria pública que han de ser publicades al DOG,
sí.
tens que utilitzar una tassa de reposició que et diuen el mateix llei de pressupostos, vale? Del 110 en aquest cas, en el cas del 2021 és del 110% de les jubilacions i gent que s'ha anat. En el cas del 2022 es parla que serà del 120. Tot això nosaltres ho tenim que traslladar, d'acord? Malgrat tot hem de funcionar com si això tingués una agilitat que a vegades no tenim. De fet, en la pandèmia, una de les coses que s'ha fet, el decret d'emergència, ens han permès fer algunes coses que no podríem fer d'una altra manera.
Uh-huh. I tota aquesta planificació enmig d'aquest escenari absolutament incert, en el que ara sembla que hem entrat en aquesta sisena onada, que jo no sé amb quines previsions es treballa des dels hospitals, i en aquest cas des de Sant Camil, si és que es treballa amb alguna previsió, perquè
sí.
Clar...
Nosaltres tenim un pla de contingència, sempre hem tingut encadonada, i fem un morning que va començar ahir entre el Penedès Garraf. Una de les coses que no s'ha anat bé en aquesta crisi ha sigut poder comptar amb recursos com si fossin un clúster al Penedès Garraf. En un moment determinat, això va ser notícia, van traslladar els parts allà, en altres van traslladar els parts aquí, en funció d'on pegava més fort i on tenia més necessitat de llits. I això permetia també, a lo millor, tindre una unitat Covid en un lloc i tindrà una unitat no Covid en l'altre hospital. Sí, tenim un pla de contingència, i tant que sí. El pla de contingència passarà. De moment estem intentant mantenir l'activitat quirúrgica tot la possible, estim, perquè si no, cada vegada que desprogrames una intervenció a algú, és algú que s'espera i que viu en l'angoixa, d'acord? I hem d'intentar que no sigui així. I és problemàtic, perquè tenim aquesta dicotomia de balancejar les necessitats d'uns i altres.
Queda clar. Parlaves ara d'aquests quiròfans que de moment no estan aturats, d'aquesta planificació davant de la Covid. En aquests moments l'hospital té totes les plantes en marxa?
Sí, més o menys. El que passa és que la planta Covid no està al 100%, està al 50%.
Continua, per tant, una planta única exclusivament dedicada a la Covid?
Sí, en aquest moment tenim, si no m'equivoco, 15 o 14 en aquesta planta, màxim són 30, i si no faríem una segona planta i començaríem a desprogramar activitats quirúrgica. Volem arribar a la setmana que ve, que ja comencen les festes de Nadal, en què sempre la programació baixa i deixem. I ara el que hem tingut aquest cap de setmana és una pressió d'urgències brutal. Brutal, eh? És que jo vaig trucar ahir, no abans d'ahir, per la nit i això que estaven les urgències noves, però estaven desbordades. En un moment determinat van tindre que derivar ambulància a Sant Antoni, després ja no va fer falta, van tornar a
agafar ambulàncies. Relacionades amb la Covid?
Bueno, ve molta gent en la Covid. Ve molta gent que té símptomes i que, o perquè l'ambulatori està tancat, o perquè no el poden atendre, o perquè ve directament a l'hospital. Siguem sincers, en la comarca només estem oberts per la nit Sant Antoni i Sant Camil. D'acord? I aleshores venen allà i s'esperen 2, 3, 4 hores les que puguem, i aleshores surten en un diagnòstic, i sobretot surten, si tenen que ingressar, s'ingressen, però sobretot se li quita l'angoixa. Clar, això és una pressió molt alta. A més, se li ajunta la gent que ve greu per altres temes, des d'ictus fins a infarts.
Clar, perquè continuen passant.
Però aquesta gent que ve en això, aquesta gent no s'espera. És a dir, hem de deixar clar un parell de coses que és important que la gent tingui. La gent que està recuperada de càncer supera en el temps previsto. Una altra cosa és el diagnòstic, si es fa o no el cribatge de càncer de mama o de colon, perquè en algun moment es va aturar en l'any 2020. Però si tu tens un càncer, s'opera en el temps. Si tu tens una malaltia greu, s'opera en el temps. Si tens que anar a Orient, si vas a una ambulància en un infarto, entres directament.
No t'esperes 5 hores,
No. Ara, si tu tens una tos i comences a tindre pitos i has tingut problemes al matí i vas a urgències per la tarda, doncs igual et trobes que tens 20 persones igual que tu esperant que se les faci la prova i que se les miri. I això és el que passa en urgències, i això és impossible de preveure per molta gent que posis. És a dir, ens faria falta el doble de bossos i el doble de gent, i encara i tot hauria moments que estaries col·lapsat. I això no ens passa només a nosaltres, Això passa al Vall d'Hebron, al Clínic, a Bellvitge, a Igualada, a tothom. A nosaltres tenim un problema afegit, que és que l'espai d'urgències és petit.
I aleshores la cosa es redueix i tot es fa com més feixuc, i d'alguna manera entenc que això també és el que fa que, com comentaves abans, que ara la població estigui més enfadada, no? Abans aplaudien i ara està enfadada la població, sí. I entenc que això ho reben els professionals sanitaris, i és una pedra més en aquesta motxilla.
Sí, i a més d'estar enfadada, la gent identifica moltes vegades, o una part de la població, les mesures anti-Covid, com que són mesures posades per nosaltres, pels sanitaris, o per la sanitat o per la salut. I clar, la gent no pot anar al restaurant, ara les demanaran el passaport Covid, ara les demanaran no sé què, i encara està més enfadada. I jo crec que trigarem encara un temps. Si aquesta onada es controla i no hi ha més al llarg de l'any que ve, pues jo calculo que trigarem un any, any i mig, en recuperar tota la llista d'espera que tenia, amb una mica de sort.
Un any i mig.
Sí, però això, que això tingui la gent claríssima. I encara que tinguéssim, a veure, recuperar la llista d'espera no significa que no es faci la gent.
No, queda clar. És a dir, que vagis a urgència i no t'hagis d'esperar aquestes hores que en aquests moments t'has d'esperar.
A veure, en la sanitat pública sempre hi haurà llistes d'espera, sempre. Perquè a més tenim, el que passa és que és quin grau de llista d'espera estem disposats a aguantar. Perquè ens passa una cosa, que si ho fem molt bé i no tinc llista d'espera, vindrà més gent. La gent ja... És que jo considero, entre comelles, tonto, no puc dir tonto, que la gent pagués una mútua si no tingués llista d'espera en el sistema públic, perquè la qualitat del sistema públic ningú dubta d'ella. De fet, la gent, quan està en una mútua, té una assegurança i té alguna cosa molt greu...
Va a la sanitat pública, sí, sí.
Aleshores, això tindrem... El tema és quin és el grau que estem permesos, que la societat pot permetre llista d'espera i quins recursos hem de posar perquè això no passi. I això i té que competir en educació, té que competir amb Mossos, té que competir amb altres pressupostos.
Per tant, un any i mig fins que això es pugui regular, és a dir, que aquestes llistes d'espera no siguin tan llargues, tan feixugues, tan eternes, i el tema de Covid parlava ara de digues.
Eternes. Tampoc són eternes.
Home, 5 hores esperant a urgències es fa bastant etern.
Sí, sí, i més si toca. Però les 5 hores esperant a urgències, diré una cosa, per molt que posem molts recursos, primer que no són sempre. Són en alguns moments, són picos determinats en moments de l'any, estacionals, i en moments del dia i de cap de setmana i de mes. I després,
sí que ho sabem, que hi ha dies que hi ha més urgències que altres i sempre coincideix amb cap de setmana.
Inclús hi ha gent que ja se ho sap i sap que anar a una determinada hora a urgències no trobarà tanta gent, però no penso dir les hores, com altres.
La picaresca.
Picaresca no, és normal això. Sempre hi haurà algun tipus de llista d'espera en urgències hospitalàries perquè la gent utilitza l'hospital a vegades per coses que tindria que utilitzar altres nivells assistencials. I això en alguns països de la Unió Europea lo solucionen d'una altra manera que nosaltres. En el Regne Unit, per exemple, la gent no pot anar a urgències d'hospital, que per cert allà no es diu urgències, es diu emergències, emergency, si no passa primer per una atenció primària. És a dir, no pot anar. És a dir, no la tenen, a no ser que vingui, clar, en el cap sota el braç. Vull dir, que sigui una emergència.
¿Vale? Real, una emergència real.
Nosaltres és que nos ve molta gent que potser tindria que ser atesa a un altre nivell. I aquest nivell, en aquest moment, amb el Covid i demés, pues li toca fer les vacunes de la població, les toca fer les vacunes dels nens que tocarà ara, atendre la residència, fer els TARS i les PCRs de la població...
Sí, és que l'atenció primària... Tenim aquí un espai, tenim un espai quinzenal amb el CAP de Sitges, que venen els professionals del CAP, i sabem bé que està saturadíssima.
Molt pressionats,
Molt pressionada l'atenció primària, i l'altre dia parlàvem d'un tema també...
Els meus companys d'atenció primària estan molt pressionats.
Sí, i parlàvem l'altre dia d'un tema molt interessant, que és l'educació del pacient, en el sentit de també saber ensenyar en quin moment s'ha d'anar a urgències, en quin moment és millor apropar-se a l'atenció primària, etcètera, que és un tema també interessant i que genera també certa suspicàcia. Ja per acabar, tema de Covid, jo no sé quines són les previsions, ara que ve el Nadal, amb què treballeu? Sabem que l'hospital està preparat pel que pugui venir, amb això ens quedem tranquils, però què és el que s'espera? Si és que s'espera alguna cosa, és a dir, això anirà més? Hem de pensar que això anirà més?
Ara s'està pensant que anirà més, però fa 2 setmanes no se sabia. Si jo sapigués la data, em tindria que nomenar conseller en cap del món mundial. Ni això no ho sap ningú. La gran incògnita és la nova variant Omicron, que sembla que la vacuna va bé. Perquè, a veure, tenim en aquest moment, en UCI tenim gent no vacunada i ingressada també.
Perdó, aquests 5 de la UCI?
Sí.
Són tots no vacunats?
No, però no puc dir, però la gran majoria són no vacunats.
I és la tendència dels darrers mesos?
És la tendència. El que passa és que no podem comparar vacunats no vacunats perquè el 80% està vacunat i el 15% no, perquè no comptem els nens. I el 10-15% no. I aleshores no és una proporció igual. És a dir, si tens el mateix número de malalts... El que sí és veritat, l'altre dia m'ho deia la directora mèdica, que era la cap d'intensiu, diu, escolta, tenim la UCI, però sembla que no són tan greus com en la primera onada. Perquè els que estan vacunats, perquè, vulguis que no, la vacuna el que fa és disminuir el grau de mortalitat i morbilitat. Molt important el tema. És a dir, no impedeix que tu l'agafis, encara que estiguis vacunat, o impedeix en un 50%, però el que impedeix és que sigui molt més greu. Malgrat tot, hem que estar en la UCI, com el que es diu altofluxa, no ventilats, no intubats potser, però per això... Què passarà d'aquí 2 setmanes? I nosaltres, en les converses que tenim allà en l'equip directiu, assistencial, direccions mèdiques i demés, home, temem aquest pont. Nosaltres, i la conselleria, i tothom, temem aquest pont. Temem aquest pont, que faran 10-12 dies després d'aquest pont, ens arribarà a les festes de Nadal i ja verem com estarem.
I que, doncs ja se sap, que el pont és un moment també de trobades, la gent marxa, s'ajunta...
I la gent té moltes ganes de viure i de passar tot això. Així jo l'entenc. Jo l'entenc.
Però de moment les mesures continuen, per tant, de moment, si us plau, entenc que aquestes mesures bàsiques de ventilació, com estem aquí, que aquí estem complint totes les mesures, ventilació, mascareta, intentar no agrupar-se en espais amb gent desconeguda d'una manera allò ràpida i fàcil, intentar evitar aquestes situacions. Per tant, cura, tinguem cura, entenc que com més cura tinguem tots plegats, millor anirà la situació, i per tant ara doncs queda esperar a veure com anirà aquest pont, si realment aquesta xifra als hospitals i a les UCIs no creixen d'una manera desmesurada i per tant es poden controlar, que entenc que serà bon senyal, i a veure si arrenca també aquesta nova tanda de vacunació, no? Ara també amb els més petits, veurem si això passa, i entenc que els sanitaris desitjant que més que ningú que això passi per començar a respirar una mica
i
més.
I farem el possible per intentar posar aquests reforços, de veritat que sí.
Aquests reforços que demanaven, entre altres...
I treure altres... les places per fidelitzar. L'any que ve han entrat 159 places, estem en això, aquests dos anys, intentar treure les màximes, perquè ens interessa molt que la gent estigui fidelitzada i que la gent estigui... Perquè t'he dit, tenim unes normes que complir que no es podem saltar.
Per evitar la temporalitat, que és aquest altre problema que també pateix l'hospital, és a dir, que doncs, la gent entra d'alguna manera i marxa, són professionals que passen un temps i marxen i és difícil que es quedin, i estarem atents a aquest projecte, estarem atents a aquest projecte.
Es queden. Alguns es queden i altres
alguns
no.
Alguns es queden, altres no. Menys els que voldrien, intueixo, menys els que es voldria es queden. I estarem el que deia, atents a aquest projecte de remodelació que han presentat, aquest projecte de remodelació que implicaria doncs, un engrandiment de Sant Camil, per tant, més llits, més urgències, més espai d'urgències, més espais, més quiròfans. Estarem pendents, que ja ens ha dit el gerent que 10 anys més no es poden esperar, per tant, és quelcom urgent, veurem si... des de les administracions els escolten i veiem per fi fer realitat aquest projecte d'ampliació. Doctor, moltíssimes gràcies per haver vingut
moltes
avui aquí a la ràdio. Estarem pendents de tot plegat.
Gràcies.
Que passi bones festes.